Ha mort la reina d'Anglaterra, diuen els titulars de fa unes setmanes. Però segur que només ha mort la reina?
Les dones i els dies. Amb Montse i Virgili.
A les dones i els dies no ens quedem amb els titulars i ens sembla que ningú no es va adonar d'un petit detall, però important. Ens ho va fer notar un oient. La mort d'Elisabet II, més enllà de si sou monàrquics o profundament republicans, ha significat una qüestió important. La imatge d'una dona gran, feia 40 anys que era una senyora gran, pensem-hi, amb poder, era quelcom que trigarem a veure, no només a Anglaterra, sinó arreu del món. La seva cara encara és els segells i els bitllets, però té data de caducitat. Les noves generacions ja no tindran el referent que una dona gran, sense Photoshop ni operacions quirúrgiques, sigui una imatge de poder i autoritat. Ja sabem què passa amb les dones grans, que són esborrades del mapa. No importa l'experiència ni la saviesa que tinguis quan ets una dona. Per tant, no és cap curiositat ni afecta només als monàrquics. Aquesta és l'excusa d'on arrenquem el programa, però a partir d'aquí parlarem d'altres reines decisives de la història i ens plantejarem si la monarquia pot ser feminista o aporta alguna cosa al moviment. Deixeu-me que us ho digui, jo només crec en la meva peixatera i ella sempre em diu, reina que encara belluga. Estimats oients, poseu-vos la corona i comencem.
Ens podeu escriure a donesidies@catradio.cat. També tenim un Twitter i un Instagram, @donesidies. We'll meet again. Don't know when, don't know when. But I know we'll meet again some sunny day. Just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away.
Durant les últimes setmanes hem sentit parlar molt de la mort de la reina Elisabet II d'Anglaterra. Tothom ha parlat del funeral, de la successió i de totes les típiques informacions de la premsa del cor. Però hi ha una qüestió de la que no s'ha parlat gaire. Ho expliquem. Més enllà de si som monàrquiques o no, fins i tot si tenim conviccions fortament republicanes, amb la mort de la reina d'Anglaterra, i sobretot si ho mirem des del punt de vista feminista, ha desaparegut una dona gran, i una dona gran amb poder, fet bastant únic. Quan normalment no el solen tenir, les dones grans es tornen invisibles a la societat, però ella no ho era, i a més tenia una influència molt important al país i arreu del món. Si tenia un encostipat, es movia la borsa. Ella significava una bandera i un país, i era una icona en si mateixa. Amb la mort de la reina, haurà desaparegut la seva imatge. Poc a poc també marxarà la seva imatge dels bitllets, de les monedes, i moltes criatures, o les noves generacions, ja no veuran una dona en el poder durant molts anys, una dona com a referent. I això té unes implicacions. De tot això en volem parlar amb l'Annabel Hancock, doctoranda al St. John College de la Universitat d'Oxford. L'Annabel és historiadora medieval i fa recerca sobre història de Catalunya i Balears. Per això parla català. Un català que us al·lucinarà, segur. Parlem amb ella. Benvinguda.
Hola, Montse. Gràcies per convidar-me a participar a Les Dones i els Dies.
Moltes gràcies. Doncs escolta, com a britànica i com a historiadora, què diries que significava la reina?
Sí, doncs, per a tots els menors de 70 anys al Regne Unit, la reina sempre ha estat present. I crec que la mort de la reina ha afectat la gent del Regne Unit més del que haurien esperat. No em diria monàrquica, però sempre he tingut una estranya afecció per la reina. Jo faria broma i la nomenaria Lizzie amb els meus amics i la meva família. Jo començaria quan m'agradaven els seus vestits monocroms, quan vaig sentir que és malalta i vaig sospitar molt ràpidament que era el final. Em vaig molestar estranyament. Ha estat una constant per la meva vida i durant molt més temps, una connexió amb el passat i una figura que sempre va estar present a les nostres monedes, a les nostres cartes i postals. Estàvem vivint l'època isabelina.
Això que em deies m'ho diu molta gent. Jo no era monàrquica, però de sobte hi havia alguna cosa dins meu que s'havia trencat, no? Aquella imatge d'aquella dona que representava també moltes altres dones, d'alguna manera. Et desapareixia, no?
Sí, exacte. Era un constant i sí, em vaig sorprendre la meva reacció perquè sí, no sóc monàrquica, no penso molt de la família real, no? Però era una cosa més emocional que pensava abans, sí, és veritat.
Em sembla que no ets l'única. Escolta, i més enllà, parlem de com a britànica, com a historiadora, hem parlat de reina, però com a dona, quins valors creus que transmetia més enllà del seu paper polític?
Crec que el valor més gran que va aportar és l'estabilitat, de veritat. Al llarg de la seva vida ha vist 15 primers ministres, l'últim assumint el paper només 2 dies abans de la seva mort. Els líders polítics canvien, però un dels aspectes de la monarquia, que estiguis d'acord o no, és l'estabilitat d'una persona, d'una família. I com a dona sento una tristesa que les connexions amb una dona poderosa que s'havien tornat tan habituals es perden. Sembla que les lluites contínues perquè les dones guanyin èxit i poder al Regne Unit només augmentaran. Ara la cara de Carles estarà a les nostres monedes i segells. Hem perdut l'única imatge femenina, poderosa, i de vegades la veu també, en què podíem confiar. Els joves normalment són antimonàrquics, no? Però ella era com una àvia, com una connexió amb el passat. I per això penso que la seva posició com una dona gran era una ajuda per animar la generació jove. Una mica estranya, no? Era una cosa poderosa per fer una connexió, sí.
Potser d'alguna manera era com l'àvia de tothom, no?
Bueno, hi ha persones que diuen així, no? Que era l'àvia de Gran Bretanya, no?
L'àvia, però amb autoritat.
Sí, i és interessant perquè va escapar de moltes de les crítiques a les quals s'enfronten les dones polítiques, no? En general, era diferent. Les dones en el poder són sexualitzades constantment, jutjades per la proximitat que estan amb la seva família, no? Si hi ha una bona relació, si tenen fills, com vesteixen, i sobretot se'ls diu que són massa grans per ser rellevants, quan als homes mai se'ls diu el mateix, no? Però amb la veïna era diferent i això és molt interessant, que era l'àvia.
No feia falta que fos ni prou jove, ni prou guapa, ni prou res, no? Tenia autoritat per ella mateixa.
Sí, és diferent d'altres persones polítiques.
Per exemple, la Liz Truss, que no és que sigui sant de la meva devoció, però les crítiques que rep la Liz Truss o en el seu moment la Theresa May o moltes altres dones han sigut salvatges, Angela Merkel... Vaja, la llista seria enorme, oi?
Bring back the king to his throne and the smile may return to the queen. How can she rule on her own when the glory of what might have
El que dèiem, la reina Elisabet II, més enllà del poder aquest que ostentava, dèiem això, de que era una senyora gran. De fet, feia més de 40 anys que era una dona gran. La seva imatge, el que has dit, no? Bitllets, monedes, segells, fins i tot el marxandatge. No era una figura rejuvenida. Estem acostumades a que totes les dones ens canviïn fins i tot el físic, no? Per dir-ho d'alguna manera, trencava amb la idea aquesta de que la bellesa en ve baixa i l'experiència no són valors femenins o no són coses que s'esperen de les dones, no?
Sí, diria que en general és una figura força única en la seva acceptació de l'envelliment. No sé si diu aquesta paraula correcta. sí que crec que és interessant que sovint se li fessin nous retrats que presentaven el seu envelliment per ser utilitzats en segells i monedes. Això significa que hi havia una visió positiva de l'envelliment femení que va estar molt present durant tota la seva bellesa. Hi ha hagut 5 representacions d'ella en monedes i segells que transmeten la seva aparença canviant i els temps passats al tron, canviant més o menys cada 15 anys. I això significa alguna cosa, penso.
Això significa una cosa que segur que ja no tornarem a veure, perquè hi ha aquesta tendència sempre a envellir en ve alta, en aquest cas a les dones, en rejuvenir-les, etc. No?
Sí, exacte.
Si les dones grans es tornen invisibles, tampoc, com dèiem, són una font de prestigi, podríem dir. En canvi, també una altra cosa curiosa és que pel que fa a la reina d'Anglaterra, hi havia una cosa que a nosaltres, els catalans, ens costa molt d'entendre, que és que tot allò relacionat amb la reina significava, podríem dir, una espècie d'etiqueta daurada, el que en anglès diuen un gold label, quan comprem un whisky, no? Si és gold label, si és etiqueta daurada, vol dir que és més car, que és més bo, etc. No? Passa encara que quan vas al supermercat o en una botiga de queviures a Anglaterra, tot allò que té la imatge de la reina o algun tipus de relació amb la seva figura, com aquestes marmelades, edició Jubilee, les galetes, el que sigui, amb la cara de la Queen, tot això volia dir que o directament era més bo, o si més no, directament era més car. Clar, la reina, d'alguna manera, a Anglaterra, transmet valors d'exclusivitat i, no cal dir-ho, és un negoci. Això és molt bèstia.
Per mi, no té a veure amb el fet de ser dona, de veritat, i més amb l'atracció que hi ha per la realesa, no? I això és una cosa que tenim al Regne Unit amb productes relacionats amb el Ducat de Cornwall. Aquesta és una marca que té la idea de prestigi, com has dit, i crec que això té més a veure amb la idea de la realesa que no pas amb el gènere. És una cosa de monarquia, crec.
Si posem a la reina i la situem en tota la història d'Anglaterra, Anglaterra tenia una tradició increïble de reines. Parlem d'Elisabet I, que era tot un personatge, de Victòria també, ja ho sabeu, tots hem sentit, doncs, aquest edifici és victorià, això és de l'època victoriana, per tant, eren reines amb molt poder i molt, molt particulars. Diries que també la reina Isabel II continuava aquest llegat? Com ho veus, això?
La comparació més òbvia que cal fer és la de Victòria, com has dit. Una reina de l'arca dorada, governant per dret propi amb una família i a causa de les estructures polítiques més recents, governant en gran part en silenci, també. Però fent comparacions més enrere, podem veure la posició més singular d'Elisabet II. Elisabet I va ser criticada per no tenir fills, per exemple, quan va accedir al tron, el seu dret de governar, fins i tot les seves facultats mentals van ser qüestionats perquè era dona. Una dona poderosa, subordinada a cap home, sense marit, sense fill, que s'havia de presentar constantment com a jove.
De la reina Elisabet, justament, sempre s'ha destacat això, doncs, que no volia ser mare, que no es va doblegar als homes, no es volia casar, és a dir, que volia una vida absolutament independent.
De fet, es creu que Elisabet I va pronunciar un discurs contra la gran armada de Felip II de 1588, en què va dir: "I know I have the body of a weak and feeble woman, but I have the heart and stomach of a king, and of a king of England too." En català, més o menys, sé que tinc el cos d'una dona dèbil i feble, però tinc el cor i l'estómac d'un rei, i també d'un rei d'Anglaterra.
Vaja, Elisabet I, una dona potentíssima, pel que sembla que deia això, que tenia un cos de noia feble, però tenia l'estómac d'un rei, i a més d'un rei d'Anglaterra. Claríssim, si és que hi havia dubtes sobre la seva autoritat. Segurament ara parlaríem de dones feministes, en aquell moment no existia ni el concepte, però vaja, eren dones que feien el paper d'home i no s'escurçaven. God save the queen, the fascist regime, it made you a moron. La qüestió, si no m'equivoco, és que el 2013 va canviar la llei a Anglaterra i no hi haurà cap problema, diguéssim, cap obstacle perquè puguem tornar a veure una reina d'Anglaterra, però clar, si mirem els fills de Carles, De moment, de noies no n'hi ha gaires. O sigui que, com a mínim, tardarem 3 generacions perquè potser la filla de Guillem i Catherine acabi regnant, vaja, amb moltes casualitats pel mig.
Almenys durant molt de temps no tenim una reina.
Això sí que és un drama, això sí que serà un drama.
Sí, un drama real, és veritat. Sí.
Un real drama.
Yes.
Exacte. Moltíssimes gràcies, Annabel Hancock, per posar-nos una mica de llum, per parlar des d'Anglaterra i amb aquest català. T'ho agraeixo molt.
Bueno, gràcies per la conversació. Sí.
Merci.
Si tens les orelles netes de prejudicis, escolta Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Isabel Allende, escriptora. Els homes van ser molt hàbils creant l'estereotip de la dona feminista que no es depila. God save the prom queen, teenage daydream, just another dressed up heartbreak. God save the prom queen, only 18, turned her tears to diamonds in her crown.
Segur que n'hi ha molts que diuen, però de veritat que no n'heu tingut prou ja de parlar de la reina d'Anglaterra? Doncs mira, nosaltres de reines potser sí que n'estem una mica cansades, però del que no estem cansades és parlar de dones. I al final el que tenim ganes és de posar-les i donar-los el pes que toca a la història. Segur que ens ajudarà moltíssim la catedràtica emèrita d'Història Moderna de la Universitat de Barcelona, que és la Maria Àngels Pérez. Benvinguda.
Gràcies.
Tu que has estat 1000 anys investigant sobre això, tens ganes de dir, ei, que això de la reina d'Anglaterra, de veritat que ha estat molt fort, però és que hi ha hagut reines a la història que han passat com desapercebudes, però eren dones molt importants, no?
Efectivament, són molt importants, malgrat que no les coneixem prou. Moltes vegades es pensa que una reina, bueno, és una figura molt secundària, que no té cap influència ni cap interès. I, en canvi, és interessantíssim aquest grup de dones, que és petit, però que representa una figura molt excepcional, que va tenir el seu lloc en el món del poder, que era un món completament d'homes a l'època moderna i gairebé fins fa poc, i que, efectivament, la reina, o bé com a reina per dret propi, o bé perquè es casava amb el rei, doncs estava en aquest món del poder i va tenir molta influència.
Hi ha una cosa molt, molt interessant que tu em vas explicar, que dius, hi ha una cosa que és el poder formal i l'altra és el poder informal. Moltes reines d'aquestes el que posseien era el poder informal, però no menys important encara que fos així, no?
Exactament. Moltes vegades els historiadors treballem més, estudiem més el que podríem dir el poder institucionalitzat. Però, en canvi, hi ha altres tipus de poder que tenen a veure amb la informació que es posseix, amb la capacitat d'influir sobre les persones que han de prendre les decisions. És un poder, diríem, no tan institucionalitzat, però que té molta capacitat d'exercir una persona que efectivament sigui intel·ligent i tingui ambició de poder i ho vulgui fer, clar.
Ara faig allò que us fa tanta ràbia als professors. Em pot posar un exemple?
Es poden posar molts exemples.
Explica'm en algun de reines.
A veure, es podria parlar de la mateixa monarquia espanyola, que hi ha dues reines a l'època moderna que van ser reines per dret propi. Dues del segle XV-XVI, Isabel de Castella i Joana de Castella, Isabel la Catòlica i la seva filla Joana. Per exemple, a Castella hi havia precedents de dones que van ser reines i van exercir com a reines. Van ser elles mateixes reines. Perquè a la Corona d'Aragó la dona podia transmetre drets, però no podia ocupar el tron. Sempre es preferia que fos un home més que una dona, perquè es considerava que la dona era com una menor d'edat que sempre havia de ser tutelada, protegida, sempre es desconfiava, diríem, de la seva capacitat. I, en canvi, Isabel la Catòlica doncs, va defensar aferrissadament els seus drets i fins i tot davant del seu marit. al final ells van arribar a un acord, no? Però, en canvi, la seva filla Joana, que també tenia els mateixos drets establerts en el testament de la reina catòlica, malgrat això, com tenia problemes de dificultats d'equilibri mental ja des de molt jove, però sobretot agreuixats quan es va casar, i el seu marit, Felip d'Habsburg, pues, no la va tractar bé, diríem, i això li va...
I això van fer que la reconeixin, no?
Ell volia reconar-la, perquè el que volia era, diríem, prendre possessió ell. Clar, això la va, diríem, que perjudicar molt. També l'ambició del seu pare, de Ferran el Catòlic, no? Que, bueno, la reina Isabel l'havia deixat com a tutor, però que efectivament després es va apropiar, diríem, d'aquest poder, i després també, més tard, el seu fill, Carles, l'emperador, que també, bueno, es va produir una mena de ficció de que en teoria regnaven els dos, però el que va regnar veritablement va ser Carles. I ella va estar tancada allà a Tordesillas, que va ser una vida realment molt trist.
Amb ella ja li posen aquest mal nom, no?, de Juana la Loca,
sí,
perquè
exactament.
Era una manera, una etiqueta justament per repartar-la, cosa que, per exemple, hi ha hagut altres reis de la història d'aquest país que, per exemple, patien de depressió i no se'ls va tractar així. Però si eres una dona, ja l'etiqueta i au, a Tordesillas tancada, no?
Efectivament. És veritat que ella tenia problemes d'equilibri mental, agreuixats una època més, menys, però la veritat és que va ser molt dur el tractament que li van donar. Fins i tot aquesta mena de nom de la loca, no? Bueno, jo sempre nego a dir-li així, sempre dic Joana de Castella, perquè em sembla ofensiu, cruel. I, per una altra banda, això que deia, que efectivament hi ha reis a la història d'Espanya i a la història d'Anglaterra, hi ha molts casos, no?, de reis que van tenir problemes mentals, de depressió, de diferents tipus, i que, en canvi, pues, els van mantenir en el tron amb dificultats i amb problemes. Felip V pues, va tenir això que en deien de la melancolia, però que en realitat era una depressió molt
severa. Es pot ser melancòlic si ets senyor. Si ets senyora i ets reina, els hi vas perfecte per apartar-te del camí, no?
Exactament, exactament. És un argument que van utilitzar i van abusar d'ell.
Perquè tu també explicaves això, aquesta teoria segons la qual es veia sempre que la dona era algú que s'havia de cuidar, protegir, o, sense dir-ho amb finezza, controlar. No?
Exactament, exactament. Són les dues vessants. Per una banda, sí, es tenia com si fos una criatura que havies de defensar, de protegir, de cuidar, però per una altra banda hi havia la part efectivament, de veure-la sempre com una mena de principi del mal, del que s'havia de desconfiar. O sigui, els dos models ideals de dona doncs eren la Mare de Déu, per una banda, però després Eva, que havia fet, en fi, l'error de menjar la poma al paradís i era sempre dolenta.
Exacte, continuem amb aquesta idea encara del
sí.
Mal, del pecat original, no?
Exactament, sí.
Ara estaves parlant del control i d'aquesta força, per exemple, d'Isabel la Catòlica per defensar els seus drets, però si haguéssim de parlar de les dues indomables, les Pussy Riots, jo crec, de les reines d'Europa, jo crec que Cristina de Suècia i Catalina la Gran s'endurien el premi, no?
Bé, sí. Almenys tindrien molts números. Però la veritat és que són reines complicades d'entendre, perquè, bueno, Cristina de Suècia va ser reina en el segle XVII, en un moment molt conflictiu del seu país. El seu pare, Gustav Adolf II, era el rei que havia encapçalat, diríem, la guerra com a gran figura del bàndol protestant, i va morir precisament a la guerra. I, clar, ella doncs, va trobar-se des de molt petita ja amb la responsabilitat de regnar. Primer, diríem, d'una manera tutelada per un dels grans ministres, però era una dona molt lliure. El seu pare havia confiat molt en ella.
I trencadora de clixés, eh? L'havia rebutjat
la mare.
Sí, i trencadora de clixés.
Exactament. Era una dona completament lliure i completament revolucionària, entre cometes, perquè ella era una dona, era molt intel·ligent, li agradava molt estudiar, s'interessava per les arts, per les lletres, per la filosofia, va convidar a Descartes a anar a Suècia. Era una dona que, a més, mantenia correspondència amb grans intel·lectuals de l'època. I, per una altra banda, doncs, li agradava muntar a cavall, es vestia com un home...
I li agradaven les dones, no? Tenim
bueno,
entès, o
és
sembla,
una de les interpretacions sembla. Que es dona. Perquè, sí, va tenir
no
amigues...
I no volia tenir fills, no?
Molt, diríem, molt properes. Però, bueno, és també una mica enigmàtica, perquè, clar, va ser molt incompresa. Perquè quan va arribar a una certa edat, tots els grans personatges doncs, li demanaven que es casés. Perquè, és clar, la monarquia, si té una característica, és la continuïtat. El rei i la reina s'han de casar, han de tenir fills per assegurar la successió, que no hi hagin buits de poder, que això sempre és perillós perquè poden haver conflictes, guerres...
I ella no. I ella que no em vull casar.
I ella no es volia casar, i alguns diuen que és perquè això tenia inclinació més per les dones que per als homes, però a mi hi ha una altra interpretació que penso que també pot tenir molt pes, que és que ella no es volia casar per no perdre la llibertat, perquè ella s'adonava que si es casava tenia el perill de que l'home es volgués imposar i la volgués, diríem, marginar, o almenys deixar de banda i no tenir ella el protagonisme.
Clar, això em fa pensar en la idea també de moltes reines que són la reina consort, la reina que es casa clar. Amb el rei. Ella no volia que li passés això, no?
I de fet, exactament.
I de fet, la reina de Suècia d'ara em sembla que també té alguna tangana amb el seu marit pel mateix, no?
Bueno,
perquè l'ha volgut apartar
la reina,
sempre.
Si això li va passar, per exemple, a la reina Margarita de Dinamarca actual, quan ara és vídua, però quan estava casada... Doncs sembla que el seu consort, el seu espòs, no portava molt bé això de no ser rei.
Però, també, bueno, també el cas d'Anglaterra.
En totes les èpoques, bueno, i a la pròpia Isabel II, doncs també, clar, el marit es veia una mica, a vegades, també sense protagonisme, diríem, no? Com que... s'espera en un matrimoni, no?, de l'home i
exacte.
Davant de la dona.
Però elles eren molt fortes.
Cristina de Suècia també s'ha de tenir en compte aquesta inquietud espiritual que ella tenia i que la portava, diríem, a fer-se grans preguntes sobre temes religiosos i que va acabar, al final, amb la conversió al catolicisme. Clar, també pot això tenir un pes, perquè també en això és extraordinària. Deixa de ser protestant quan Suècia era, en fi, la figura principal del protestantisme i... es fa catòlica i a sobre se'n va viure a Roma.
Se li acudeix? Com se li acudeix?
Que realment trencava tots els esquemes.
Catalina la Gran no en va tenir prou amb això, que va agafar i li va usurpar el poder
sí.
al seu home.
Catalina la Gran és un altre cas també molt interessant, perquè era una princesa alemanya molt de segona categoria, diríem. I què va passar? Doncs clar, va passar... que la reina, la tsarina Isabel de Rússia buscava una dona per casar-se amb el que havia de ser el tsar. I la van escollir a ella. I ella, des del primer moment, va tenir la voluntat de que ella seria tsarina i seria russa. I va començar a aprendre rus i es va convertir també a l'ortodoxia. En fi, va ser un cas també de voluntat des del primer moment.
Tota obstinació, no?
El que passa que després, bueno, clar, es van casar, però durant un temps tampoc la relació del matrimoni va ser molt, en fi, frustrant, diríem. I al final, doncs ella, quan va arribar el moment de que el seu marit va arribar al tron, doncs, al poc temps el va, diríem, apartar, i no només el va apartar primer, el va apartar, però després un dels seus amants, tot és una mica fosc i una mica confús, van assassinar el tsar. Ara, la interpretació que es dona és, bueno, fins a quin punt ella ho sabia, no ho sabia, ho va manar, ho va deixar fer...
Però ja saps que la història l'han escrit els homes i, per tant, nosaltres sempre som les dolentes.
Sempre som les dolentes, sí. Perquè és possible que ella no fos la que donés l'ordre així, directa.
No ho sabrem mai.
Si seulement elle savait comment tu la regardais, elle serait effrayée. Si seulement elle savait comment tu l'imaginais, elle pourrait t'abîmer. Mais laisse le temps, il pourrait vous donner une chance de vous retrouver. Il lui faudra du temps, c'est sûr, pour oublier tous ses préjugés. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir.
Ara estàvem parlant d'història moderna, però si hem de parlar d'història contemporània, això ja és una altra pel·lícula, i si parlem d'Espanya i ens posem tots a plorar, perquè no és que tingui massa bona premsa la nostra monarquia ara mateix.
Hi ha interpretacions.
Exacte. Però tot i així, ara sabem que hi ha un home, perquè hi ha una llei de la Constitució espanyola que diu que els homes passen per davant de les dones, molt feminista aquesta llei, de l'any 78. Però la cosa no ve d'ara, la cosa ja ve d'antic. Ja teníem una llei molt anterior, que la llei sàlica, per la qual també es van apartar les dones. Que maco, eh? A veure, explica'm la llei sàlica.
Sí, és una història complicada, perquè la introdueix a la monarquia espanyola Felip V el 1713, encara pràcticament acabant la Guerra de Successió. Ell estava casat en aquell moment amb la seva primera dona, la princesa Maria Lluïsa Gabriela de Savoia, i tenia ja tres fills nois, o sigui, homes, que eren Lluís, que era el primogènit, després Ferran i després Felip. I, esclar, ell era un Borbó i tenia molt present, diríem, aquest origen francès, i, per tant, igual que altres coses que va fer, doncs va introduir aquesta llei. Què diu? Diu que sempre, dins del llinatge, sempre es prefereix a l'home sobre la dona. Per tant...
Perquè som una raça inferior, no?
Clar. I després, l'atzar de la història pues, dona voltes. I Lluís va regnar primer, però va morir sense fills perquè va tenir un regnat molt breu i va morir molt jove. Després, Ferran VI va regnar, però... Què va passar? Que tampoc va tenir fills. I finalment va regnar Carles III, perquè Felip V va ser pare de tres reis. És una cosa curiosa, perquè sempre pensem pare, fill, però no. En aquest cas, un pare i tres fills. Clar, quan va arribar la mort de Carles III i va arribar al tron Carles IV, aleshores se reunia a les Corts. I a les Corts una de les missions més importants que tenien en aquell moment era precisament jurar a l'hereu del tron, per aquesta importància que donaven a la continuïtat. I aleshores què va passar? Que efectivament es va preparar una llei precisament per descartar, diríem, la llei sàlica. Volien tornar a lo que era la tradició clàssica de la monarquia espanyola en què les reines podien regnar. Justament aquestes Corts reunides a 1789 pues van ser, van començar a tenir por per lo que estava passant a França, que, esclar, era el moment de la revolució. I què van fer? Doncs tancar les Corts immediatament. La llei estava feta, però no estava publicada. I perquè una llei pugui ser vigent, s'ha d'haver publicat. Això va quedar així, però després Ferran VII, quan va recuperar després de la Guerra de la Independència i la Revolució Liberal i la Constitució de 1812, la Constitució de Cádiz, ell va tornar, va imposar una altra vegada l'absolutisme i, en principi, tot seguia igual. Però, clar, va arribar un moment en què ell no tenia fills, però en un moment donat la reina es va quedar embarassada i podia tenir una filla. En aquell moment tampoc sabia el que podia passar. I què va passar? Que immediatament, per por de que no arribés un fill, sinó una filla, que és el que va passar, Isabel, doncs van publicar la llei. estem parlant de 1830. I, de fet, la llei és publicada uns mesos abans del naixement de la princesa, bueno, la que seria la princesa que heredaria el tron. Diríem, el fet es planteja quan Ferran VII recupera el tron i aleshores es troba que si no regna un successor seu, el liberalisme... Clar, hi havia partidaris de l'absolutisme, partidaris del liberalisme. Si no era Ferran VII i el fill descendent o filla descendent de Ferran VII, qui era l'hereu? Pues el germà de Ferran VII, el príncep, bueno, el infant Carlos. I Carles, què va passar? Pues clar, que era un dels grans defensors de l'absolutisme, encara més radical. I això és el que va donar després lloc a que, diríem, a la divisió del país i a l'enfrontament a les guerres isabelines, que eren els liberals, i els carlins, que eren els absolutistes.
Però vaja, la qüestió és que hem tingut llei sàlica fins fa dos dies i després la vam canviar amb la Constitució, pràcticament,
bueno, sí,
no?
Sí, clar. Bueno, hi ha hagut altres constitucions entremig, però en principi podien regnar les dones, però bueno, l'actualitat més actual pues, depèn de la Constitució del 78.
Vaja, que d'alguna manera amb una llei o amb l'altra no hi ha dona que governi.
Bueno, a lo millor sí, a lo millor sí.
En el futur, ara haurem de veure en
el futur.
Sempre
es dona... Fins ara es dona preferència a l'home sobre la dona. Ara hi ha països que ho han canviat. A Suècia primer també es donava preferència a l'home sobre la dona i ho han canviat.
Bueno. Però, Àngel, saps que els hi costa molt aquí canviar la Constitució, sempre que els hi fa molta por, sí o no?
Sí, suposo que no tant, a lo millor. Jo penso personalment, això és una opinió personal meva que no té res a veure amb els meus coneixements històrics, però jo suposo que també és per raons que no tenen a veure amb aquest tema. És a dir, altres raons els hi fan, diríem, que considerin poc convenient, diríem, començar aquest canvi.
A remoure.
No? Però jo crec que...
Crec que ets molt bona persona i considerada.
Jo penso que avui dia les dones ja hem demostrat que ho podem fer i que ho podem fer molt bé. O sigui, encara que l'única reina regnant en aquest moment és precisament, després de la mort d'Isabel II, és la reina Margarida de Dinamarca.
Haurem de veure què amb tot això. Potser el millor és abolir les monarquies, però tu se t'acabaria el negoci.
Bueno, això ja és un altre tema. Estem parlant de reines.
I tant. Moltes gràcies.
Merci. Gràcies a tots.
Les dones i els dies. El programa que també escolten els homes. Només hi faltes tu. Cada dissabte a la mitjanit a Catalunya Ràdio.
Rosa Parks, activista. No has de tenir mai por del que fas quan és correcte.
Ara ja sabem que l'excusa d'aquest programa era per parlar de la reina d'Anglaterra, que ens fascina aquest personatge, però, clar, aquí la monarquia d'Espanya, què us he de dir? No podem passar de puntetes sobre el tema. Per què serveix la monarquia al feminisme? Preguntes intrínseques aquí a les dones i els dies. Per parlar de tot això, hem parlat amb una dona que té una opinió formada i molt clara, no, Gemma Safont?
Correcte, Montse. Ella és la Beatriz Jimeno, és escriptora, feminista i també diputada a l'Assemblea de Madrid. I li hem plantejat aquesta pregunta. Poden les monarquies ser feministes?
No sé per què, però ja intueixo la resposta.
Creo que las feministas tienen que preguntarse qué valores transmite esa institución. Y lo que nos encontramos es que no puede dejar de transmitir y de simbolizar más que valores patriarcales. No importa que fuera una reina, ¿no? No solo porque la monarquía está representada no solo por el rey o la reina, también por su familia, la familia patriarcal, sino porque sería imposible que si una mujer estuviera al frente fuera una madre sola, fuera no monógama, fuera lesbiana, contrajera matrimonio civil, toda esa serie de cosas que son fundamentales para la igualdad de las mujeres. No podría haber una mujer al frente de esa institución que representara esas cuestiones que acabo de decir y otras que son muy importantes para las mujeres. En cambio, los hombres sí pueden ser no monógamos, como hemos visto con el rey, pero una mujer al frente que realmente quisiera representar los avances de las mujeres en las últimas décadas, creo que haría explotar la monarquía. Luego la monarquía no puede considerarse nunca una institución feminista, una institución que apoye los derechos de las mujeres.
La monarquia és una institució representada a través d'una família, amb uns valors molt concrets.
Esta familia, desde luego, es heterosexual, desde luego también es católica, además tiene la obligación de reproducirse, porque si no, la institución, la monarquía desaparece. Y esos son los valores patriarcales que tiene la obligación de encarnar. Las mujeres hemos luchado por no tener la obligación de reproducirnos.
Bueno, quan els hi convé, sí que accepten el divorci, eh?
Exacte, sí, sí. Tot i que, de fet, si us ho pareu a pensar, no hi ha ningú a la monarquia que s'hagi divorciat.
Lo ha aceptado en familiares, digamos, periféricos. Hemos visto el caso de Juan Carlos y Sofía, ¿no? No se han divorciado. En todo caso, podría aceptar el divorcio, podría ser, pero desde luego hay otras muchas cuestiones que no podría aceptar. Primero, la no reproducción, por ejemplo. Segundo, no creo que fuera posible que hubiera una mujer al frente, que fuera una mujer que tuviera novios o una mujer que se declarara no católica. Esta es una institución católica por narices, digamos, ¿no? Que la reina ahora mismo, bueno, hemos visto que no es antigua y que hace gala de agnosticismo o de ateísmo, no sé, pues desde luego no creo que la monarquía pudiera declararse atea. Quizá el divorcio es una de las cosas que, bueno, que se ha podido aceptar en los últimos años, aunque todavía vemos el caso de los eméritos ahí aguantando, ¿no?, el tirón. Pero bueno, hay otras cuestiones que creo que son completamente incompatibles con la institución en sí. I don't know how to be what I wanted to be when I was five.
Sometimes blue eyes, sometimes green. I no oblidem que encara els homes passen per davant de les dones en el que es tracta de
la línia de successió.
Exacte.
Un altre dels punts que destaca la Beatriz Gimeno és que la família monàrquica no és representativa del conjunt de famílies existents.
Las familias son diversas y habrá siempre familias muy diversas, pero desde luego primero no son la mayoría, con lo cual la institución monárquica está representando a unas familias que, como digo, ya no son mayoría y que están en retroceso en España y en toda Europa. Pero en todo caso, aunque fueran mayoría, no está representando a todas y está representando al sector más conservador y más inmovilista y más reaccionario y menos feminista de la totalidad del país, ¿no?, de todas las familias.
Vaja, que foten un tuf antigó que no es pot suportar, no?
Vaja, ja heu sentit la Beatriz Gimeno a la pregunta que li fèiem al principi i a la resposta de si la monarquia podrà ser feminista en un futur. No, la resposta és no, un no rotund.
Feminista i monarquia no van a la mateixa frase, no. Està claríssim. Gemma Estafontria, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Merci.
Les dones i els dies, amb Montse i Virgili. Cleopatra was a queen like me. Just like me, just like me. Straight or gay or in between. In between, in between.
Les oients saben que per manar, per ser reina, no cal tenir corona. I ara, justament, anem a parlar de l'antic Egipte, on moltes dones no tenien el que coneixem com una corona, però manaven molt. Anem amb aquesta data antiga, concretament el 69 abans de Crist, per parlar de tot un mite, de la faraona de faraones de l'última reina d'Egipte, Cleopatra. La Clara Ardèvol aquesta setmana ha estat investigant de quina manera es va tractar aquesta dona tan poderosa com ella, i vaja, i aixafar al mateix temps, no, Clara?
Exacte, sí, sí.
Com estem?
Molt bé. Doncs sí, veiem que el que deies, no?, que la interpretació masclista de la figura de Cleopatra es va fer en la seva època, però també posteriorment, fins a arribar als nostres dies una imatge distorsionada d'ella. Si et sembla, escoltem primer una experta, que és la Isabel Valverde, que és doctora en Història de l'Art i professora a la Pompeu Fabra i ha estudiat la figura de Cleopatra a fons.
Sempre hem de tenir en compte que quan Cleopatra mor l'any 30 abans de Jesucrist, era una reina, una governant intel·ligent, culta, forta, que lluitava per recuperar, en certa manera, l'esplendor imperial del seu regne d'Egipte, i això es li va comportar, evidentment, l'hostilitat de la noblesa romana. I aquest és el conflicte real, històric, en el que cal situar el mite de Cleopatra i que les representacions i els relats literaris o visuals no reflecteixen.
La Isabel Valverde ens pot robar la feina, ja, perquè té una veu espectacular.
Ah, increïble, sí.
Exacte.
És a dir, que parlem d'una figura política importantíssima i d'una dona famosa per la seva intel·ligència, que era polifacètica, que era culta, que parlava molts idiomes, i malgrat tot això se la recorda sobretot per ser una de les dones més atractives del seu temps i per les seves relacions amoroses.
Home, jo crec que és una idea que també ha reforçat el cinema clàssic, podríem dir, amb tots aquells, amb aquella iconografia. S'ha parlat molt de la seva bellesa, dels seus nòvios, però el que se li ha fet és treure-li bona part del pes que tenia com a figura política.
Completament. I per fer-ho, se l'ha mitificat com la dona atractiva i exòtica que seguia rituals de bellesa estranys. Sempre hem sentit allò de que es banyava en llet de burra, no? I és que la qüestió de la seducció no és menor, perquè s'ha pintat Cleòpatra com una pèrfida, una femme fatal, que duia els homes per on volia.
Hi havia tota la història amb Juli César, Marc Antoni...
Cleòpatra va tenir una relació amb Juli César i després amb Marc Antoni. I Marc Antoni va acabar pugnant pel poder amb Octavi després de la mort de Juli César. Octavi, evidentment, va fer propaganda contra Marc Antoni. I anem a veure de què anava aquesta propaganda.
La fa responsable de seduir aquest admiradíssim general romà i fer d'ell algú de dèbil i manipulable. Cleòpatra condensava, per tant, en l'antiguitat, tots els prejudicis contra les dones i contra els estrangers. No oblidem que les acusacions contra Cleòpatra en els autors antics que tenien a veure amb la seva autonomia sexual, amb la seva voracitat sexual, quelcom gens adient per una dona, les acusacions contra el seu gust per al desenfrè i el luxe, un luxe associat a l'oriental, la seva frivolitat.
I, en definitiva, personificava el vici i la desmesura en una societat romana que, en teoria, es presentava com a austera. I veiem el mateix estereotip de sempre. Una dona que va amb més d'un home, doncs té un mal comportament sexual i, a més, és la culpable de tot el que facin ells.
A Octavi el que li interessava era parlar malament de Cleòpatra perquè era propaganda política, però dius que això no es va aturar amb la seva mort, eh?
No, la cosa continua en l'edat mitjana i més enllà.
Trobem Cleòpatra en el cercle de la luxúria a l'enfern de Dante. Per a Boccaccio, Cleòpatra va ser també una reina cruel. I quan ja en el segle XVI o XVII arriba la moda de les galeries de dones cèlebres i també, més endavant, les de les femmes fortes, dones amb capacitat de lideratge, coratjoses, hàbils militarment, inclòs políticament, Cleòpatra, si hi apareix, no ho fa al mateix nivell que altres heroïnes com Lucrècia, com Judit, com Dido o com Porsche. No és un exemple de comportament virtuós i moralment acceptable.
I en la pintura s'han reflectit amb aquesta mateixa interpretació misògina dos episodis molt concrets. Un és quan dissol una perla en vinagre per guanyar una aposta amb Marc Antoni, que es veuria com un fet frívol, amb connotacions sexuals, perquè la perla simbolitza Venus, etc. I també quan se suïcida. Quan Cleòpatra va saber que les tropes d'Octavi havien derrotat les seves i les de Marc Antoni, es va suïcidar per no ser exhibida com un trofeu de guerra. Popularment sempre s'ha dit que es va deixar picar per una serp.
El suïcidi de Cleòpatra és un suïcidi polític per evitar el cautiveri, l'esclavitud i la humiliació. És una decisió autònoma, deliberada, que aquesta reina pren per reafirmar la seva pròpia posició de poder i no està instigada ni directament ni indirecta per marit, pare, amant, germà. No ho fa per l'honor de la família ni de la classe. Segons Horaci, el suïcidi és l'únic acte valuós i l'únic acte honorable de Cleòpatra en tota la seva vida.
De fet, el suïcidi com a acte polític s'ha representat molt en figures masculines com Sèneca, per exemple, però sempre de manera honorable, exemplar i política. No ha estat així en el cas de Cleopatra. Isabel Valverde ens explica com s'ha representat.
És representat normalment com un acte de desesperació per la mort de l'estimat, una mena d'episodi d'una tragèdia sentimental. El que més apareix en la representació de Cleopatra és l'agonia en imatges de forta càrrega sexual que converteixen Cleopatra en un objecte fonamentalment erotitzat.
Vaja, que ni quan se suïcida pot ser presa seriosament, no? Podríem dir una altra vegada. Hi ha aquestes interpretacions sobre una mica cridar l'atenció, fer-se la boja,
sí.
O vaja, o voler-se significar d'alguna manera.
Totalment.
No?
En molts quadres la veiem en una espècie de trànsit que gairebé recorda l'orgasme, total o parcialment despullada, amb els pits a l'aire i amb la serp mossegant-li, en algun cas, el mugró, cosa que tampoc no és gaire versemblant.
Per tant, de Cleopatra no ens hem quedat ni amb la seva autonomia política, ni amb la seva dignitat com a reina poderosa, sinó amb aquesta figura distorsionada torsionada de llets de burres i serps als mugrons, no?
Exacte. Exacte. Però uns apunts més, no és l'única reina de l'antiguitat que ho va tenir més magre pel fet de ser dona o que la història ha invisibilitzat. Sense sortir d'Egipte, si anem al segle XV abans de Crist, trobem la figura de Hatshepsut. Va arribar a ser reina regent perquè en determinat moment no hi havia cap home que pogués accedir al tron i finalment es va declarar faraona. Era possible declarar-se faraona, el que passa que sempre era preferible que ho fessin els homes. És per això que els jeroglífics i dibuixos adreçats al poble se la va començar a representar com un home, fins i tot afegint-li una barba fictícia. El cas és que es veu que va ser molt bona reina, però sospitosament les seves estàtues es van trobar molts segles després destruïdes.
I se sap qui va ser? Algú molt enfadat, un senyor molt enfadat?
Podria ser, no està clar, la veritat és que no se sap 100% segur, però hi ha una teoria que diu que el faraó que la va seguir i que era l'hereu legítim al tron, Tutmosis III, s'hauria encarregat de destruir el seu llegat per atribuir-se els mèrits. De fet, ell sí que va passar molt més a la història que no pas ella.
Cleopatra i Hatshepsut, desautoritzades, cadascuna a la seva manera, només pel fet de ser dones, és a dir, l'autoritat política va desaparèixer. Dos exemples que segur que en trobarem molts més a la història.
Exacte, Montse.
Queen, Ardèvol, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
El feminisme no és una moda. Escolta Les dones i els dies amb Montse Virgili.
El món es divideix en dues parts. Jo i la resta del món. Mari Sanpere, actriu.
L'opinió d'aquesta setmana ens la regala Oya Sherman, guionista i còmica. I'm just a foreign faction, irreconcilable conflict of parties. I feel like a chain reaction, but sadly I don't know where I'm starting.
Ens passem la vida, no?, admirant allò antic. Quant de misticisme, Stonehenge, quanta reverència davant del Colosseu. Com mola la roba que ens posaven de petits per anar de colònies. Però per alguna raó, no mola tant tenir rei. I poques coses més vintage que la monarquia se m'acudeixen a mi, francament. Però aquesta és com que no sedueix tant, no? I penso que tenir rei soluciona un problema dels nostres temps, que és que massa ventall d'opcions ens paralitza. No sé quina sèrie mirar, no sé quin disc escoltar, no sé quin cap d'estat vull tenir. Bé, doncs amb la monarquia això no és un problema. I també passa una cosa que a Catalunya considero que es produeix un fet curiós, i és que em fa la sensació que en general tothom és molt republicà, però que si ara aparegués, no sé, un hereu legítim de Jaume I, fort, valent i buenorro, i amb una cicatriu de l'Skyline de Montserrat a la natja dreta, crec que hi hauria una part del republicanisme català que es posaria, però que molt calent. Que hi ha una part del republicanisme català que, més que republicà, el que passa és que són catalans. I que si resultés que aquesta hereva fos una dona, també se li donaria suport. Ara mateix portem 132 presidents de la Generalitat i molt sospito que si poguéssim triar de debò, tindríem abans reina que presidenta de Catalunya.
En el programa d'avui hem recordat que les simplificacions no ajuden i que ser republicanes no vol dir que no ens adonem de la transcendència de certes figures. Potser formen part d'institucions obsoletes, però són referents del que pot ser una dona o no. També hem après en aquest programa que hi ha hagut reines al llarg de la història que han demostrat la seva valentia i independència, quan encara no se sabia què era això del feminisme. I que això de que vulguin menys tenir-nos, a les dones, ve del temps de Cleopatra.
Ens podeu escoltar en podcast a catradio.cat/dones i dies.
Aquest programa l'hem fet les reines de les dones i els dies. Susana Ortega, Mònica Oms, Clara Ardèvol, Gemma Safontria, la monarca dels faders, Rosa Silloé, i la reina de casa seva, i qui us ha parlat, Montse Virgili.
Dediquem el programa d'avui a Eva Ontiveros, una oient d'Anglaterra que ens escolta cada setmana i ens va dir: "Escolta, princeses, no us heu adonat que no només ha mort la reina?" Acabem amb una cançó molt adient, la famosa de Jody Miller, Queen of the House, perquè som reines sempre i no ens fa falta cap corona. Fins la setmana que ve, oients.
Up every day at 6, bacon and eggs to fix. 4 kids from 1 to 4. Pretty soon there'll be one more. I got old floors to wax and scrub, and there's a dirty old ring in the tub. I'll get a maid someday, but till then I'm the queen of the house. No time to fix my hair, need a new dress to wear. Old clothes will have to do, 'cause the kids all need new shoes. I got bridge club each Tuesday night. He goes out with the boys and gets tired, but when the evening's through, he comes home to the queen of the house. I know the milkman, the ice man, they come every day. They give me tips on the horses to play, and when I've got the time to spare, I sit and wish that I'd picked a rich millionaire. Sing up every day at 6, bacon and eggs to fix, 4 kids from 1 to 4. Pretty soon there'll be one more, but Sundays I'm mighty glad we send the kids to his mom and dad. It's the day that makes me glad I'm queen of the house. Up every day at 6, bacon and eggs to fix, 4 kids from 1 to 4. Pretty soon there'll be one more, but Sundays I'm mighty glad we send the kids to his mom and dad. It's the